La Caverna Galàctica.
Un magatzim top de filosofia pop. Ai, quins nervis. Bona nit a tothom.
Bona nit.
Mireu, avui tindrem amb nosaltres un testimoni d'una de les molèsties... Què dic molèsties? De les nafres contemporànies més famoses. La burocràcia, el papeleig, el laberint legal, la bufetada a la cara del sistema. Però al tanto perquè totes aquestes formes de control poden acabar amb la nostra essència i de retruc... amb la nostra existència. Poden...
Collons, a veure, Enric, quin dramatisme, així d'entrada...
Hòstia, és que el tema s'ho mereix. I per si no t'ho creus, com et deia, sentirem avui, Òscar, un convidat de primera que amb el seu testimoni ens ajudarà a mesurar l'abast d'aquesta problemàtica.
L'abast de la tragèdia. Però una cosa, que sí és simptomàtic és la dificultat de trobar una música dient per aquest tema. Potser és dels continguts més difícils de fer sonar. D'aquí que en triéssim aquesta que sona així com de ciència-ficció.
Ah, és curiós això de les músiques, perquè sempre il·lustren les idees. I l'Òscar deia, hòstia, què podem fer, no? Quina música podem fer? Aquesta és la... Però sí, la música és difícil de trobar, però la lletra... És que de lletra en aquest tema hi ha la que vulguis.
Buf, doncs sí, busquem la música.
Comencem.
Uno, dos, cinco, tres, señor, tres.
Escoltem sense més preàmbuls el testimoni d'una persona que ens ha demanat mantenir-se en el secret anonimat i que presentarem amb el nom de Pepe. Endavant, Pepe, explica'ns.
Hola.
Hola, Pepe. T'agraïm per endavant, Pepe, que hagis acceptat a venir a la caverna a explicar-nos el teu cas.
No. Gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat.
Bé, el cas és que has tingut alguns problemilles amb l'administració, ens deies.
No, problemilles, no. He tingut problemes molt seriosos.
Va, digues.
Val, doncs, tot comença... quan m'adono que tinc el NIE, que és el document o número d'identitat europeu caducat.
Ah, tu ets comunitari, oi?
Sí, però també has de tenir un paper, un NIE. No et val el document d'identitat del teu país, encara que siguis europeu.
Clar, la típica integració europea, vaja. I què? Què va passar?
Doncs que quan vaig demanar cita prèvia... No hi havia manera de poder agafar hora.
Però, Pepe, bé, això no és pas tan estrany. Aquí a tot arreu, i a més amb la pandèmia... És...
Sí, però jo vaig passar-me 5 mesos intentant reservar cita. Cada dia, més de 3 vegades, mirava de reservar cita per la web de la policia. Cada dia. I fins i tot, quan hi anava per preguntar què passava, havia de sentir-me dir... que és que estava tot molt col·lapsat i que provés d'entrar a la web en hores diferents, a veure si tenia sort, i que no passava res, que molta gent es trobava en la mateixa situació. Toca't els collons, ja veus quin alivio, tu, molta gent.
I què vas fer?
Doncs res, que després de cada dia mirant d'entrar per aconseguir hora cada dia unes quantes vegades al dia, que era un tema seriós, perquè... si t'enganxen sense el NIE, et pot caure el pèl. És un problema molt seriós. Doncs ja, desesperat, doncs vaig decidir, per aconseguir reservar cita, no podia més. Vaig haver de pagar per aconseguir cita i ho vaig pagar.
Què vas pagar? A qui vas pagar?
Per internet, si estàs disposat a pagar a 60 euros, en el meu cas, va ser. I aquí t'aconsegueix cita.
Ah? I la vas aconseguir?
Les deuen controlar totes. A les 11 hores vaig fer l'ingrés de 60 euros i a les 11:50 ja tenia la cita que cada dia 3 vegades al dia durant 5 mesos no vaig aconseguir mai. I això que sóc ciutadà comunitari. No vull ni imaginar-me el periple dels no comunitaris que necessiten els papers per poder treballar, però que necessiten treballar per aconseguir papers. Però si no poden ni demanar cita per internet, perquè hi ha qui trafica amb les reserves aquestes, hi ha qui trafica.
Vols dir que trafiquen amb les reserves? Qui?
Home, tu mateix, no? Com és que si no és pagant no et reserven cita? De tant en tant deuen funcionar per dissimular una mica. Però penso que en treuen un rendiment, que la policia ho sap, això, hòstia. Que això és un secret a veus, hòstia. Si ha sortit hasta la vanguardia. I a sobre després vas a fer-te els papers i et tracten fatal.
Ja.
Jo això no ho trobo normal. No ho trobo normal. I penso que és corrupció consentida. És una mena de filtre que s'estableix al marge de la llei i amb la mirada còmplice de l'administració. Si no ho entenc.
Sí que es fa difícil d'entendre-ho, sí. Vols afegir alguna cosa més, Pepe?
Doncs no, només que ja està bé de prendre el pèl a la gent i que pensin, sisplau, que si a ells els agradaria que els tractessin de la mateixa manera. En fi, que és molt trist, és molt trist.
Doncs moltes gràcies, Pepe, pel teu testimoni. Gràcies.
¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la
primera
parte. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada...
¡Déjame hablar!
No me diga que ahora tenemos que vacunarnos.
Hola, sóc el Jaume García, sí. Doncs res, us volia comentar una cosa que ja m'està passant des de fa un temps, suposo que com a la gran majoria d'usuaris, treballadors, treballadores, ciutadania, no?, en general, que hem patit doncs, els efectes de la pandèmia amb un resultat d'haver rebut, ells diuen, cobraments indeguts. Jo diria pagaments indeguts, ja que jo no els vaig demanar, però no hi havia manera de posar-se en contacte. I amb aquesta rutina i aquesta dinàmica d'impossibilitat de posar-se en contacte, avui he quedat amb el meu amic Enric per parlar d'altres coses, però vinc amb un cabaret important, perquè m'he passat una hora de rellotge fent trucades per contactar amb el CEPE, trucades que has d'estar lidiant i contestant i marcant números al llarg de 3 minuts i pico, perquè al final et diguin que no hi ha cites prèvies disponibles.
La música, com passa moltes vegades, s'avança el temps i ens avisa del que pot arribar. Escoltem, si no, Enric,
sí,
els Kraftwerk, amb el seu tema We Are the Robots. Els Kraftwerk estan considerats com els pares de la música electrònica i aquest tema sembla dedicat especialment i defineix molt bé el que són alguns funcionaris. Escoltem-los.
Vinga.
És que, a més, entremig d'aquests minuts de senyoreta parlant, resulta que hi ha la informació que diuen que que no totes les oficines de l'INEM estan concedeixen cites personals, o sigui, presencials, exactes. Llavors que entrem a la pàgina de www.cp.es.
Ai, aquest pobre home, lluitant contra el CEPE, segur que s'imagina aquesta institució com un monstre, com una quimera, com una machine.
Machine.
En aquesta pàgina, i immediatament pom, s'apaga, desapareix, surt de la pantalla. O sigui, no pots contactar per solucionar problemes que tenen a veure amb el teu àmbit professional i personal, perquè si no solucions aquests problemes, ja diràs tu de què vius, no? Doncs aquesta gent que està, predestinada, o està, diguéssim, treballa per això, no? És el seu càrrec, no? Intentar solucionar aquests temes, no t'ofereixen cap mena ni de garantia d'escolta, no t'escolten ni per telèfon ni per la web que diuen que t'atendran.
El veig molt perdut, aquest paio. Bastant.
Sí, tens raó.
Em recorda a mi mateix, en moltes ocasions. T'agradaria saber d'on nassos surt tot això de la burocràcia?
M'agradaria que m'ho expliquessis tu.
Quiero que me lo digas tú. No, jo, tio, em sembla que és massa difícil. Què et sembla? Millor mirem què diu sobre la burocràcia un pensador alemany que es veu que va reflexionar força sobre la qüestió. Què et sembla?
De qui estem parlant?
Parlem d'en Max Weber.
Buah.
La caverna galàctica aconsella un consum moderat.
De què?
No ho sé. Max Weber fou un pensador lliure poc ortodoxa, considerat un dels iniciadors de la sociologia moderna. Va dedicar el seu talent a l'estudi de les relacions de poder, els seus grups i les seves classes. Interessat per l'economia, la política, la religió, el dret o la història, déu-n'hi-do, l'intel·lectual alemany, fou un home contradictori ideològicament i difícil d'etiquetar, cosa que ja ens agrada d'entrada.
Em
recordo una miqueta en l'intel·lectual espanyol Miguel Unamuno, que sempre tenia problemes de...
Un gran.
I també sabia alemany i era traductor. Bueno, com a temes principals de la seva obra trobem el poder i el domini. Dins de la definició que fa el Max Weber del domini, diu que n'hi ha un tipus de domini que ell anomena domini legal, en què la confiança, és la definició, s'estableix gràcies a un conjunt normatiu regulador de les relacions entre dominants i dominats. Vull dir que hi ha dominants, hi ha dominats, i hi han d'establir una relació ordenadeta.
Déu-n'hi-do.
Oi? Basat en la fe, en la legalitat de l'ordre establert. Un compromís que és renovable, com passa amb les eleccions, suposo, amb això, i alterable en funció del codi legal regulador, que això és els que surten de les eleccions fan el codi regulador i a partir d'ells doncs, és les normes dels dominants i els dominats. Són una mica com... te'n recordes el contracte social de Rousseau que havíem tractat en el programa de la llibertat?
Recordo, el recordo.
Però està una mica més domesticat, cristal·litzat, això és més rígid, o no? No ho sé.
No ho sé, Enric. Millor preguntem a Harry Tuttle. Què en pensa de la legalitat de l'ordre establert?
Ja, en qui, què? Harry, què? Què?
Harry Tuttle.
Harry Tuttle?
Sí, després t'ho explico. Endavant, àudio.
Harry Tuttle, técnico calefactor a su servicio. ¿Tuttle? ¿Usted es de servicios centrales?
He llamado a servicios centrales.
Están sobrecargados de trabajo estos días. Afortunadamente, yo intercepté su llamada.
¿Usted la...? Un momento. ¿A qué vino ese número de la pistola?
Una precaución, señor. Solo una precaución. Ya me han tendido varias trampas. A mucha gente en servicios centrales les gustaría ponerle la mano encima a Harry Tuttle.
¿Me está diciendo que esto es ilegal?
Pues sí, no. Oficialmente solo los de servicios centrales podemos tocar este mecanismo. ¿Me tiene esto, por favor?
Bueno.
Pero hoy en día, con tantas normas y reglamentos, no encuentran personal decente, así que hacen la vista gorda con tal de que sea discreto. Claro que si alguna vez pueden demostrar que he tocado sus instalaciones, pero eso sería harina de otro costal.
¿Y no sería más sencillo que trabajara con...?
¿Quieres sujetarme esto, por favor?
Perdone, sí. Le estaba diciendo que podría trabajar con servicios centrales.
Bah, no aguantaría el papeleo. Empieza a hacer calor, ¿eh?
No aguantaría que... ¿Qué es lo que no aguantaría?
El papeleo. No aguantaría el papeleo. Escuche. Ya podía todo este sistema eléctrico estar ardiendo que yo no podría ni abrir el grifo de la cocina sin rellenar el impreso 27B/6. Maldito papeleo.
Supongo que hasta cierto punto es necesario.
¿Por qué? Yo entré en esto por la acción, la emoción, ir a todas partes, viajar sin equipaje, entrar, salir, ir donde haya problemas, trabajar solo. Ahora todo el país está cuadriculado. No te puedes mover sin formulario.
Brasil, producció britànica de 1985 i dirigida per l'únic component nord-americà dels grans i sense iguals, Monty Python, Terry Gilliam. Pel·lícula plenament inspirada en 1984 d'Orwell, novel·la magna de ciència-ficció, que ja hem mencionat en programes anteriors.
Sí.
Seguim les desventures d'en Sam Lowry, interpretat per Jonathan Pryce, un funcionari gris del Departament de Registre al servei d'un estat totalitari plenament burocratitzat, que posa constantment pals a les rodes a la quotidianitat de la població cada vegada més adormida i embrutida. En Robert De Niro, el gran Robert De Niro, fa un cameo interpretant en Harry Tuttle. Aquest Harry Tuttle que tu no sabies qui era.
Sí, ara ho veig.
Doncs és, en Harry Tuttle és un tècnic, mercenari, terrorista, que vol lluitar contra la immensa maquinària estatal. Pobret, té feina,
eh? Sí, que sí, té feina.
Buf. Oh. És un personatge molt histriònic, com no, que té un dels finals més surrealistes i metafòrics de la història del cinema. Acaba, pobret, desapareixent entre una pila de papers. Sí, el que heu escoltat. Papers.
Papers. Després de sentir aquest tall, que m'ha encantat, Òscar, el Harry Tuttle, hòstia, com dius tu, això sí que és arriscar-se. Doncs aquest tall de Brasil, que és la pel·lícula que deies, entenc molt millor què volia dir Weber quan es referia a la nova servitud. Veus com el cine moltes vegades il·lustra les idees d'una manera meravellosa, de vegades millor que les classes de filosofia. Això, no? Vull dir, aquesta burocràcia que, segons el sociòleg, esdevindria el mètode més eficaç i racional per solucionar els problemes d'una societat creixent. D'acord, vale. Diu, sense burocràcia no hi ha organització que funcioni, això sosté en Max, ni, segons deia en Weber, anticipació, previsibilitat, formalitat en les comunicacions, això flipo, no? Divisió racional del treball, impersonalitat, jerarquització i tot plegat conduiria al naixement d'un nou tipus de treballador. Aquí tenim el naixement del funcionari.
L'estrella del programa. A Brasil tot això s'aprecia meravellosament.
Ah?
Servicios centrales.
Servicios centrales.
Ah, sí. Nos llamó usted.
Nos llamó usted.
Una avería en el acondicionador.
¿El acondicionador de aire?
No, ya está arreglado. Ya funciona.
¿Ya funciona?
¿Funciona? Sí, no sé cómo. De pronto funciona.
Ah, funcionó de pronto, ¿eh?
Sí.
Las máquinas no se arreglan solas.
No se arreglan solas.
Las debió tocar él, don.
No. Creo que las debió tocar él, señor Spohr. Siento que hayan hecho el viaje.
No se espalde, no.
Creo que vamos a echar un vistazo con usted.
No, creo que debes mirar, sí. Son las normas de las...
¿Tienen una 27B/6?
27B/6... 27B/6, 27B/6.
¡Mire lo que le ha hecho! Bueno, ¿Tienen un 27B/6?
No, con exactitud. Pero lo traeremos. Tranquilo, tranquilo, hijo, tranquilo. ¿Todo
tranquilo,
bien? ¿Todo bien?
Bien, sí. Lo siento. Soy un poco puntilloso en cuanto a papeles. ¿Dónde estaríamos si no nos ajustásemos a las normas correctas?
Volveremos. ¡Volveremos! Tranquilo.
Gracias por venir.
¡Volveremos, idiota hijo de puta!
Gracias.
He trucat, doncs mira, en una hora... Calculo que uns 3 minuts cada vegada hauré trucat, jo què sé, unes 35 vegades. 35 vegades per sortir cabrejat com una mona, molt cabrejat, molt indignat. A més, com és possible que, diguéssim, un servei públic, estatal, possible que un servei com aquest, tan important, sigui tan ineficient?
Recuerde que puedo despedirlo inmediatamente.
Ah, pero no le voy a dar ese gusto, licenciado. No, desde este momento reciba usted mi renuncia irrevocable. ¿Me oyó? Irrevocable.
¡Aceptada! ¡Lárguese!
Ah, no, no, no. Tampoco así de lárguese. No, deje desahogarme. Si tengo algunas palabras que decirles aquí a todos mis excompañeros. Sí, señor. Ustedes... tienen un concepto muy equivocado de lo que es la burocracia. ¿Saben de dónde proviene esa palabrita? Buró del francés. Bureau, que en español quiere decir escritorio. Y cracia, del griego kratos, que significa poder. En otras palabras, es decir, ustedes ejercen el poder desde los escritorios. Pero no toda la culpa es de ustedes. No. Si ustedes son buenas gentes, la culpa más bien es de sus superiores, de jefes como usted y de muchos como usted, que son aves de paso, que no han sabido inculcar en los empleados públicos el verdadero sentido de la burocracia y la responsabilidad que ésta encierra. Porque las fallas en la administración frenan el desarrollo, el progreso, la democracia. ¿Y saben lo que es democracia? El poder del pueblo por el pueblo. Y aunque ustedes también son pueblo, se olvidan de los que están allá afuera, de los que esperan, de los que hacen colas como estos, que también son pueblo. Y que ellos dependen de ustedes, pero ustedes también dependen de ellos, porque ellos al pagar sus impuestos, sus contribuciones, están pagando los sueldos de todos ustedes, sus vacaciones, sus servicios médicos y sus jubilaciones. En otras palabras, todos necesitamos de todos. Vivimos en un mundo agresivo, en un mundo angustioso, en un mundo donde nadie creemos en nadie, hemos perdido hasta nuestra propia fe. ¿Por qué les estoy hablando? Si a lo mejor ni me entienden, estoy predicando en el desierto. De manera que ya me voy, licenciado, me voy. No me corren. ¿Y saben una cosa? Los voy a extrañar. De manera que, adiós, mis excompañeras y excompañeros de trabajo. Si a esto se le puede llamar trabajo.
No és com dir-ho, és com si no existís, és com si fos una cosa realment, o sigui, no he pogut parlar amb ningú, ens han pres el pèl, o sigui, tinc la sensació que m'han pres el pèl durant una hora i això li passa a la gran quantitat, la gran majoria de la ciutadania. Sempre una tila.
Jo què sé, no, la veritat, encara no entenc ben bé per què serveix la democràcia i la burocràcia.
Ai, massa lletra i poca música.
Òscar, tu creus que hauríem de demanar ajuda?
Doncs crec que és una pràctica molt saludable demanar ajuda quan la necessites.
Ja, ja. Hòstia, i si li demanem al Javi?
Al Javi Garrido?
Sí, sí, sí.
I tant, a veure si ens il·lustra.
Wow.
Bé, doncs, Enric, no sé si t'has adonat que tenim aquí un convidat molt especial.
Molt, molt especial. És un honor tenir-lo amb nosaltres avui.
Guiliguà, i molt especial per tu i per mi, perquè som amics des de l'institut.
Sí, tant.
Un senyor que es diu...
Javier.
Javi Garrido.
Ah, això mateix. És Javi Garrido professionalment, no? Perquè ara estàvem parlant com ens presentem. El problema és que quan coneixem a les persones... tant, doncs les coneixes per moltes altres coses que no siguin directament el seu currículum acadèmic, no?
Sí, sí.
Però déu-n'hi-do el currículum que té el Javi.
I tant, i tant, i tant.
Déu-n'hi-do. Li hem dit que què? Com vols presentar-te? Diu, no, només amb això. No només, vull dir amb això. Diu, politòleg. Ell és politòleg i és un politòleg de la nostra ciutat i de moltes altres ciutats del món. Això és perquè ha viatjat i ha estudiat a moltes altres ciutats del món. Per això té perspectives que a nosaltres ens aniran molt bé per sortir d'aquest laberint burocràtic.
Buf, laberint burocràtic, mare meva. A veure si ens ajuda a sortir-ne d'aquest laberint.
Hola, Javi.
Hola, bona tarda. Bona nit.
Què tal, Javi? Bienvenido, benvingut.
Què tal, Òscar?
Camarada.
Javi, és una sort perquè, a banda de politòleg, Javi és un amant de la literatura i aquí en aquest programa també ho som, perquè com és un magazín, bueno, pot ser moltes coses, no li posem etiquetes,
un però... calaix de sastre.
Un calaix de sastre, molt, és veritat. També ens agrada la literatura, el cinema, la música...
Sí. Serà tu?
Desastre, desastre. I el Javi també. I parlar, doncs, de la burocràcia, no només des d'una forma tècnica o des d'una perspectiva tècnica, sinó des d'aquesta sensibilitat ens anirà molt bé. Però és inevitable preguntar-te que d'on ha nascut tot això de la burocràcia, la seva evolució, personatges importants en la formació, en la fonamentació de tota aquesta mena de laberint burocràtic.
Sí, mira, la burocràcia va néixer, diguem-ne, va començar a néixer a partir del segle XVIII, en què, diguem-ne, en el segle XVIII es comencen a produir una sèrie de modificacions que són probablement les més grans a les quals s'ha enfrontat la humanitat, no? Uh-huh. Hi ha la revolució industrial, amb la qual es produeix l'èxode rural, no? La gent passa de viure a pobles a viure a grans ciutats, no? Uh-huh. Ja, doncs, es passa de la petita botiga al gran magatzem, es passa de la granja a la indústria. Hi ha un conjunt de modificacions que són les més grans. Al segle XIX continuen aquestes grans transformacions en la transformació política, no? Passem d'una autoritat que està difusa en el territori a una autoritat concentrada. I la burocràcia neix d'aquesta època. El terme ve de Max Weber, d'un sociòleg prou conegut, uh-huh. un sociòleg alemany de finals del segle XIX i principis del segle XX, i literalment vol dir govern de la mesa. De fet, no sé si molta gent sap que hi ha una paraula castellana i catalana de burocràcia que és mesocràcia. Vol dir govern des de la taula, no?
Ah, sí, ja. I la taula de negociació té alguna
cosa. Sí, això és veritat, Enric, ho hem escoltat ara amb el tall, amb l'àudio del Cantinflas, no?
Sí, sí,
que fa aquesta descripció, precisament.
Sí. I de Max Weber també hem parlat, vull dir que Max Weber parlava de la
mesocràcia, sí. De fet, hi ha sociòlegs espanyols importants que parlen de mesocràcia en comptes de burocràcia, però per entendre intuïtivament que és, i ràpidament, el que és la burocràcia, la paraula mesocràcia ve bé, perquè vol dir textualment govern des de la taula, és a dir, és el govern d'aquell que en aquest moment està assegut a la taula. Mm-hmm. En aquell moment, per exemple, a Espanya mana no Pedro Sánchez, mana el president del govern, perquè està assegut a la taula de la presidència del govern. No mana ni Pedro Sánchez, ni Rajoy, ni Felipe González. És a dir, a qualsevol lloc mana qui està assegut a una determinada posició. No per el seu carisma, no perquè ho mana Déu, no perquè sigui de la família que sigui, sinó perquè en aquell moment, seguint uns procediments racionals, ha arribat a seure's a aquesta taula. No? Aquí hi ha una diferència de civilització, no? Sí. I la diferència és que la comunitat humana ha d'estar regulada per normes racionals, no per normes tradicionals. És a dir, es mana perquè això és el millor per la comunitat seguint un procediment racional, no perquè de tota la vida s'ha fet així, no perquè humana Déu, no perquè humana tal família, o etcètera, etcètera. No?
Vale, estàs dient coses com que entre tots diem anem a fer-ho així d'aquesta manera i posem una taula per intentar administrar aquesta... aquesta relació que tenim entre tots, i això es fa des d'una taula, perquè, com deia,
són els funcionaris, no? Vull dir, executen aquestes...
No només els funcionaris de l'administració, un exèrcit també és una burocràcia, una... no sé...
Una regió?
Una gran empresa és una burocràcia, un club esportiu d'unes determinades dimensions és una burocràcia, tot aquell govern... Burocràcia és governar grans masses de gent. És a dir, com he dit, abans del segle XVII l'autoritat estava difuminada, no? Venia del feudalisme, i a partir d'un determinat moment de la història emergeixen les masses, no? Les masses voten, no sé, al segle XVII-XVII a ningú se li acudia que la persona que s'ocupava de les vaques pogués tenir res a dir en la política, no? Doncs al segle XIX hi ha eleccions, comença a haver eleccions a Europa, no? Doncs a tot arreu comencen a emergir les masses, no? I s'ha de regular la relació que té l'autoritat amb les masses, perquè no estan acostumades a governar grans nombres, no? I una d'aquestes dimensions de tractar el govern de les masses és la burocràcia, l'organització dels recursos per administrar, doncs, el govern, l'administració, les empreses, el que sigui, no?
Val. És l'organització, jo a poc a poc ho vaig entenent, dels recursos, no? Vull dir, i per què ens queixem tant? Vull dir, la burocràcia pot arribar a ser un sistema de control? Vull dir, que aquests recursos ens transformin en filtres?
Sí, a qualsevol comunitat humana, probablement des del Paleolític, hi ha un conflicte entre l'autoritat i la llibertat. Això és una cosa perenne, diguem-ne, sempre es produeix. Llavors, òbviament, en un sistema burocràtic, doncs, hi ha un conflicte de poder i hi ha la possibilitat, és el que es diu gàbia de ferro, hi ha la possibilitat que l'individu acabi tancat allò, en una gàbia de ferro, no? Iron cage, es diu en anglès, no? Vol dir que l'organització burocràtica ha decidit unes finalitats, per exemple, pel que fa a beneficis, pel que fa a obtenir uns certs rendiments, i l'individu queda completament tallat en la seva llibertat, en la seva projecció, en la seva activitat, i això, evidentment, planteja un conflicte entre autoritat i llibertat.
Clar.
Quarta la llibertat.
Ja. Quarta, clar.
Bueno, digues. I tu creus, Javi, que això, aquesta idea que també has exposat, és el que la gent, per regla general, té aquesta idea pejorativa de la burocràcia, de que és com una mena d'engranatge poc engraçat, no? Que és monolític, que és molt difícil de que puguin solucionar un problema, no? D'una manera ràpida i eficaç, no?
Sí,
creus que ve d'això?
Absolutament, perquè, com he dit, la burocràcia consisteix en el govern del gran nombre, i una de les regles del govern burocràtic és que les diferents posicions que estan organitzades jeràrquicament, és a dir, hi ha posicions que són més importants que d'altres, una de les regles de la burocràcia és que les posicions s'han d'omplir per un sistema meritocràtic, és a dir, tu has de fer mèrits per ser allà. Llavors, hi ha un sociòleg francès que es diu Pierre Bourdieu que parla de noblesse d'état, de noblesa d'estat, no? És a dir, tu tens una sèrie de posicions que són molt, molt difícils d'assolir, perquè s'han de superar unes proves molt exigents, que són molt difícils, que requereixen anys de preparació, i les persones que arriben a assolir aquestes posicions pensen que ells tenen una legitimitat superior a la sobirania del poble, no? És aquí quan parla Pierre Bourdieu de noblesa d'estat. És a dir, pel seu coneixement, per la seva familiaritat amb mecanismes de govern que són molt complexos, no? Pensen que tenen una capacitat i una legitimitat que és superior a la dels polítics que no han passat aquestes proves, i superior inclús a la del ciutadà mitjà que no té coneixement de la complexitat dels temes. Llavors, aquí, segons Pierre Bourdieu, hi hauria una autèntica pèrdua de sobirania del poble. És a dir, Pierre Bourdieu presenta la burocràcia directament com un enemic de la sobirania del poble.
És molt curiós. Interessant això, i curiós del Pierre Bourdieu. No sé si és imaginar molt, però a mi m'agradaria preguntar-te si existeix alguna relació entre l'externalització que es va produir al segle XVIII-XIX de l'aparell funcionarial responent a aquesta necessitat burocràtica, el que està succeint avui dia, si és que succeeix, o m'ho estic inventant jo, que aquestes coses les en parlem i te les inventes.
Vinga,
per favor, somiem, imaginem i equivoquem-nos.
Ones hercianes.
Jo crec, nois, jo crec que el rotllo aquest de que nosaltres hem de fer tots els papers amb el mòbil i tot el tema aquest, i que tu siguis el responsable de tot, de tu amb el teu mòbil pots fer la, no sé què, les des de les factures hasta el padró, hasta tot, hasta reclamar multes,
i tenir una cita sexual també.
Bueno, això, clar, bon, si la burocràcia arriba a aquest punt,
tot,
ja te mueres.
Som molt lliures.
Clar, però no hi ha, jo parlava en concret del tema de la burocràcia perquè dic, a veure, si hi ha un aparell burocràtic i tal, per què he d'estar fent jo això a més, aquesta feina burocràtica. Me'n poso a dintre tot l'estat, jo ja només faltava això. M'angoixo ja només faltava que...
Tot l'estat dintre teu.
Sí, sí. Je suis de tal. Però a més, curro i no m'ho paguen. No?
Donem ara pas a un missatge patrocinat pel Ministeri de l'Interior i de les Administracions Públiques del nostre país.
Tens problemes burocràtics amb l'administració pública en general? Has d'omplir els models 034, 035, 0370 i el TFU25 i l'NTF2? Deliras amb paranoiada per la impossibilitat de demanar una cita presencial perquè et retirin una multa injusta de la zona blava i perquè els robots burocràtics et diuen que ho has de fer tu mateixa des del teu telèfon mòbil i ho has de fer, però no te'n surts i estàs a punt de patir un atac d'angoixa? Marqui 2, marqui 3, marqui 365 i balli ara amb un dit picat al cul.
Actualment hi ha problema d'eficàcia i d'eficiència aquí, diguem, però diguem-ne que el que sí és cert és que la burocràcia estatal als darrers 80 anys ha assolit unes funcions com mai abans les havia assolit, és a dir, perquè sí, no sé, si tu vas a una biblioteca, per exemple, i de legislació i hi ha lleis des dels finals del segle XIX fins avui, doncs veuràs que hi ha anys del segle XIX que hi ha un llibre de legislació, no? És la producció legislativa. Això va augmentar. Si avances en el temps, veuràs que qualsevol any dels darrers 40 anys, cada any hi ha moltíssims llibres de legislació. Això vol dir que la burocràcia, que l'Estat ha assolit unes funcions que toquen tot, és a dir, com es processen els aliments, com s'ha de fabricar la roba, quina composició han de tenir els sucs de taronja que es venen als supermercats. És a dir, la intervenció de la burocràcia, diguem-ne que és màxima, no? Això és curiós perquè precisament un dels episodis de la història recent en què va haver un xoc, diguem-ne, entre autoritat i llibertat va ser el maig del 68, que tenia com a un dels seus lemes prohibit prohibir, no?
Sí, sí, sí.
I molts dels icons d'aquell moviment han arribat a posicions de poder als estats, a posicions de poder en el món,
el rojo, no?
En el món intel·lectual, en el a prescriure comportaments des del sistema educatiu, i és curiós com aquesta civilització en part, que surt de maig del 68, el que dona és una quantitat de regulacions i de prohibicions com mai havia estat en la història, no? Per protegir els drets dels animals hem de regular, no sé, doncs, el collar que hem de portar, no? Com s'han de tractar, com s'han d'alimentar. Doncs s'han d'implementar una sèrie de prohibicions que són les més grans de tota la història. No?
Això és paradoxal, arribarà, no?
Totalment, clar. I el màxim seria, no? El que hem de sentir, no? Que també, no? Es controlés, no? Ostres, és...
El que dius és molt interessant, jo crec, Òscar, perquè l'oïdor o oïdora podria pensar, home, a veure el que sentim, aquí no entra ningú. Si hi ha sistemes i mecanismes per fer-ho, ens anem aproximant. La pregunta és per què aquesta tensió entre autoritat i llibertat arriba tan a fons? Per això, l'Òscar, jo crec que la teva pregunta té molt sentit, no? Perquè hi ha maneres... Bourdieu, no? Bourdieu es diu? Perquè,
sí.
Javi sembla francès i jo no gaire.
Està ben dit.
Ell parla, no sé si ho diré bé o malament, ho diré una mica per sobre i el Javi ens ho podrà dir millor, que l'Estat són les paraules. A veure, d'alguna manera, les estructures lingüístiques també són l'estat. Un estat es fonamenta.
Sí,
ho deia per això de les que, sí, que deies tu.
L'estat crea la seva pròpia cultura i l'estat crea el seu propi discurs de legitimació.
La burocràcia és el brazo armado de la ley?
Sí, es pot dir així. Es pot dir així. El brazo, home, armat, depèn del que tingui, bueno, clar, entenguis per armes. No?
Tens raó.
Diguem-ne, és l'aparell humà que aplica les lleis. Mm. Es pot dir així.
Ho dic perquè, us en recordeu, també hem posat el conflicte entre autoritat i llibertat de Harry Tuttle, es deia? El Robert De Niro.
Sí. Grandíssim personatge.
Sí, clar, té un problema i el soluciona, doncs...
És un terrorista, no?, que acaba menjat, no metafòricament, sinó d'una manera molt directa, pels papers, no?, sí, pels papers de l'estat burocràtic, aquell ultraburocràtic que reflexa el Terry Jones a Brasil, no?
Sí, 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 això que hem vist.
Si us, bé, també continuar una mica amb el que estava dient abans, si us fixeu, una part dels debats polítics i electorals que hi ha avui en dia, la política de cada dia, tenen com a rerefons el fet que una part de la població diu és que hem arribat al límit, és a dir, aquesta extensió de la burocràcia, hi ha sectors de la societat que diuen que ha arribat al seu límit, que no pot anar a més, no? És a dir, la campanya electoral, doncs, a mi em sembla esperpèntica, d'Isabel Díaz Ayuso, permite aquest... O sigui, que una persona tan superficial com ella hagi assolit aquestes fites electorals, que són impressionants, probablement tenen aquesta explicació, no? Que hi ha una part important de la societat que pensa que aquesta extensió de la burocràcia ha arribat ja al límit, és a dir, que no es pot anar més enllà, no? Perquè això suposa una quantitat d'intervencions en la vida quotidiana, d'impostos, que molt bona part de la població no estan disposats a continuar suportant, no? I això és un repte per la planificació i per l'organització de la vida a tots els nivells.
I ara, per acabar, et farem una última pregunta, perquè no tenim més temps, Javi, sinó...
Sí.
Ja et convidarem en altres programes, també.
Sí, si tu vols... Tu,
jo encanta.
Una cosa que, per exemple, Max Weber definia com la burocràcia com un tipus de govern, no? I moltes vegades, parlant amb l'Enric, la màfia també està considerada com un microgovern, no?, dintre, sí, del govern, no? Hi ha similituds entre la màfia i la burocràcia, per exemple? O és una cosa molt peregrina meva, ara?
Bé, segurament hi ha relacions, perquè la màfia certament s'ocupa del govern, de la col·lectivitat, però sí que és cert que la màfia no, la màfia, diguem-ne, seria una autoritat més tradicional. Uh-huh. On segurament la pertanyença a la burocràcia de la màfia, si la màfia és una burocràcia, la pertanyença seria per motius d'obediència, de familiaritat, mentre que la burocràcia, tal i com la defineix Max Weber, té una vocació més universal, és a dir, integra el 100% de la població i l'obtenció de les feines, dels oficis de la burocràcia s'ha de fer per mèrit, no? És a dir, han de ser uns mèrits abstractes. No ha de pesar en res el fet de pertànyer a una família, a tenir una determinada raça, un determinat gènere, unes determinades conviccions. És a dir, ha de ser completament neutre. Només la capacitació tècnica ha de servir per pertànyer a la burocràcia. Llavors, en aquest sentit, estat i burocràcia tindrien diferències importants.
M'encanta perquè, Òscar, tu i jo partim de bases diferents i llavors, Javi, ets capaç de dir, d'acord, sí, tenim tendència a negativitzar potser certes coses, però està molt bé l'explicació més oberta de que potser no està tot tan malament, encara que podria estar millor, encara que no hem d'oblidar que les relacions existeixen entre una cosa i l'altra, no? I la teva aportació per nosaltres és, vaja, agua bendita, no?
Un plaer.
Un plaer.
El plaer és meu.
Escolta'm, el Javi, que és amic, de què t'agradaria parlar al proper programa?
Ostres.
Va, venga, digue.
Doncs mira...
Però pon tema, venga.
Mira, a semiacut ara, el sí. De la identitat.
La identitat.
Sí. Vinga.
La identitat, Òscar?
Sí.
Vinga.
Fem un programa sobre la identitat.
Vinga.
Vinga.
Prometido.
Moltes gràcies, Javier
Moltes
Garrido.
Gràcies, Javi.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Doncs mireu, quan vas a l'INEM a l'oficina a queixar-te de que no hi ha mai manera de contactar, et passen un full que diuen que truquis al Servicio Público de Empleo Estatal, ¿vale? I et diu una mena més, insisteix, perquè generalment diuen truqui demà, llame mañana, llame d'aquí dos hores. Dicen que cuelgues i que vuelvas a insistir porque, y que te pases esa barrera y ese cortafuegos. Pero bueno, lo que tú oyes durante tres minutos es esta falacia, esta mentira.
Contactado con el sistema de cita previa del Servicio Público de Empleo Estatal. En este momento todos los canales están ocupados. Por favor, acceda a este servicio a partir de las 14 horas.
Justo lo que acabo de decir. Vuelvo a colgar y vuelvo a llamar.
Previa del Servicio Público de Empleo Estatal. En este momento todos los canales están ocupados.
O sea que...
Por favor, acceda a este servicio a partir de las 14 horas.
Bueno, vaya, ahora resultará que van a tener razón. Cago en la leche.
Contactado con el sistema de cita previa del Servicio Público de Empleo Estatal. En este momento todos los canales están ocupados. Por favor, acceda a este servicio a partir de las 14 horas.
A qui li interessa avui dia la filosofia? La Caverna Galàctica, un programa de filosofia sense moral ni ètica, però amb molta estètica.
Quin paio el nostre amic Javi.
És un tio del Renaixement.
És un il·lustrat. Sempre és un plaer parlar amb ell.
Sempre. De qualsevol cosa.
Què et sembla, Òscar, si ara parlem amb un altre amic sobre la burocràcia?
Uf, amb qui?
Oh, amb el nostre oracle particular.
Amb Paco Francis?
Ah, sí.
Vinga.
Truquem-lo. Vinga. M'encanta, aquesta musiqueta que...
Sembla que no l'agafa. Mm. Potser estigui fins als pebrots de nosaltres i no vol agafar la trucada.
No, ho crec. No, penso que encara ens estima una mica.
Esperem.
Te recordes, l'altre dia estava amagat amb un...
Sí.
No? No sé, potser no.
No ho sé, Enric. Saps què? Mira, passem de molestar-lo. Probablement estigui veient una bona sèrie de Netflix i li fa mandra d'atendre la nostra trucada. És més, si ningú escolta el nostre programa, si té el share més baix de la història de Ràdio Sabadell, ningú ens escolta.
Jo no ho entenc. De debò, no ho entenc, si és de filosofia.
Per aquesta raó, Enric, la filosofia no interessa a ningú. És molt avorrida, un coneixement que no et du enlloc.
D'acord, tens raó, no el truquem. Basta.
A més... La treuen com a assignatura optativa de l'ESO?
Sí, ben fet. Escolta'm, jo també ho faria.
Si és que tenim uns polítics que no ens els mereixem. Gràcies, senyor Aragonès.
I sobretot el senyor Josep González i Cambré, conseller d'Educació, també. Gràcies.
Moltes gràcies, polítics de tots els colors, per millorar la nostra educació.
I cultura, no t'oblidis, i cultura. Què faríem sense vosaltres?
Este es el poema más místico y libertario que puede escribirse. Y el tema, naturalmente, ha sido utilizado por poetas desde que he ido a otros poetas menos importantes, pero siempre con un sentido jocoso, con un sentido burlesco, nunca, que yo sepa, con un sentido realmente profundo, místico y libertario a la vez. A la mierda. Mierda. Yo te saludo complacido. Cuando sales patética y caliente, luego de abandonar en el crujiente y alimentado cuerpo tu sentido. Nada sin tu calor se ve nacido, ni sin verse en tu espejo es inocente, mierda, pues nuestro fin es tu presente, desecho no, sino vivir cumplido. ¿Es tu fermento el que transforma en huerta un universo lleno de intestinos? Danza de lo cocido y de lo crudo, porque sin ti la tierra es tierra muerta, solos y muertos todos los caminos. ¡Mierda, madre común! ¡Yo te saludo!
¿Cómo te imaginas el final?
Al principio pensé que terminaría bien. Ahora hay veces que hasta yo mismo lo dudo. No sé cómo terminará. ¿Lo sabes tú?
¡No! Pero temo que terminará mal. Te consideran culpable. Tu proceso, probablemente, no pasará de un tribunal inferior. Tu culpa, al menos provisionalmente, se considera probada.
Pero yo no soy culpable. Es un error. ¿Cómo puede ser un hombre culpable así? Así sin más. Todos somos seres humanos, tanto el uno como el otro.
Eso es cierto. Pero así suelen hablar los culpables.
¿Tienes algún prejuicio contra mí?
No tengo ningún prejuicio contra ti.
Te lo agradezco. Todos los demás que participan en mi proceso tienen un prejuicio contra mí. Ellos se lo inspiran también a los que no participan en él. Mi posición es cada vez más difícil.
No. Interpretas mal los hechos. La sentencia no se pronuncia de una vez. El procedimiento se va convirtiendo lentamente en sentencia.
La Taverna Galáctica.
Caverna. Enric, caverna.
¿El què?
Caverna, no taverna.
Ah, ja. Sí. A la taverna.
Sí. Les birres després.
I ara escoltarem un rap d'uns tals Abel i Nadal, que els vàrem descobrir a YouTube i que hem intentat buscar informació i no hem trobat absolutament res.
Abel i Nadal? Mm-hmm. Deuen ser uns pringats com nosaltres, Òscar.
Parla per tu, que jo treballo en un bar. A veure, escoltem el tema.
Jo, teoria de l'administració pública, para Jorge Crespo, Abel i Nadal, la cochera Can. Dale, explica.
No vengo a dar las gracias, vengo hacia tu mente para ofrecerte la burocracia. Sistema de la eficacia, sistema único, no solo para ricos, sino para todos los públicos. Chico, ¿a qué nivel lo aplico? Como Tyson el boxeo. Aquí hay permanencia en el empleo, aquí hay capacidad técnica y especializada. Atenta, chica, estas son las fuentes de poder que puedes ver como mi corbata red. Como decía Weber, dominio y autoridad en la burocracia y en el bar. Hace falta poder para ser eficaz, y por si no lo sabías, chico, los burócratas también comparten el poder con los políticos. Pueden intervenir y paralizar cualquier decisión política, también influir y vetar cualquier decisión legislativa. Es lo que tiene nuestro orden. Jerarquía, jerarquía, jerarquía. Aquí hay separación de la dirección y de los medios de administración. Contamos con graduada retribución. Nuestra legalidad nacional implica dominación, y con nuestra carrera hay progresiva ascensión. Yo. Segundo párrafo,
segundo párrafo, segundo párrafo.
Yo. Ni un sistema mejor, ni un sistema peor. Existen disfunciones, como dijo Robert Merton. Mantiene un ritual social, refuerza el orden simbólico. Incapacidad adiestrada, profesional psicológico. Los medios se convierten en fines y los procedimientos en objetivo. Así es como lo define Merton. Clasificación en criterios abstractivos. Relaciones personales percibidas como favoritismo, sobornismo. Lo no formal no es legítimo. Carácter monopólico abulizado por el corporativismo imperante. Estas son sus características constantes. Y falle o no falle, yo te cuento un detalle, deja indefenso también al hombre de la calle. Integrados intelectuales convirtiéndose en técnicos, según su condición social favorecen a pobres o ricos. Mantiene una disociación esquizoide como esquizofrenia. Cancerbero de Pedernoso a Madrid grabando con whisky sin hielos. Racionalidad, eficiencia y eficacia. No vengo a dar las gracias, vengo hacia tu mente para ofrecerte la burocracia. Burocracia, burocracia, racionalidad, eficiencia y eficacia. No vengo a dar las gracias, vengo hacia tu mente para ofrecerte la burocracia. La cochera Cambio Estudios, con el Abel, Nadal el que rapea, y aquí en la mesa de sonido mi colega el Rafa. Sí.
Ai, el Nadal. L'Abel i el Nadal.
L'Abel i Nadal.
Menys mal que la música... Això és rap, no?
Sí, va. Sí, sí, sí.
Un dia...
Un tema de rap. I a més és curiós perquè s'ho han currat en la lletra, els tios. Vaja. Parlant de Weber, fins i tot.
És veritat. Això perquè dic que després del rap tampoc no... És una música, ja no sé, que la cultura urbana no sirve d'anar i tampoc... Pues mira, toma.
Aquí, igual.
Els prejudicis que deia també, no?, amb el sacerdot de Kafka... Els judicis sobre tu, les etiquetes, i dius quina relació deu tenir amb la burocràcia, allò del domini dels dominants i els dominats, com ordenar el domini, a mi em sembla un temazo.
I exacte, i el fet de que et fagin sentir culpable, no? Perquè no segueixes les normes.
Exactament. I tu ets el culpable per no seguir les normes. Les normes estan perquè siguis més feliç, no? Perquè no, però, per què?
Sí, sí, perquè siguis més feliç en comunitat, no?
Clar. Això hem anat veient, i que en el segle XIX, en plena revolució industrial, s'hagi d'ordenar aquesta mena de relació dominants-dominats amb aquest senyor tan important alemany, Max Weber, que ha sortit inclús en el rap de l'Abel i el Nadal. Mm-hmm. Aquesta necessitat de posar portes i de posar brides. I... A veure, que jo trobo, Òscar, que és necessari que hi hagi... Si has de fer papers, has de fer papers. Ara no serem ara un... menys ingenu per dir... És igual, que em piqui pugui.
Pues no. Jocs, eh? El que passa que, clar, sempre et trobes com en un mur. És que és molt difícil, no? A vegades.
Yeah.
D'aconseguir un determinat paper, que és... No? Hauria de ser, doncs, com més lleugerit tot, no? Uh-huh. Et trobes allò de, amb una maquinària immensa que
exacte.
És feixuga, no? Avorrida, sí. Lenta. Per què?
Exactament. Fas altres coses. Amb els bancs no passa això. Vull dir, els papers dels bancs van que volen, no?
Sí,
van
sí.
Ràpid, eh?
Sobretot quan, clar, quan han de cobrar.
Sí, ja, torni demà, no? Sí, d'aquí 5 mesos ja ho mirarem, això. Sí, home, d'aquí 5 mesos. Clar, una miqueta aquesta tensió que parlem en els programes sobre la llibertat i, no? I l'individu i el sistema, de quina manera, on et poses tu. Jo sé que quan parlem tu i jo, Òscar, sempre em parles de les bondats de l'anarquisme o de l'autarquia, no? De que quan un arriba a ser l'amo de si mateix o... Que tu dius que encara no estem preparats per això, però no faríem falta papers, llavors, amb un sistema anarquista.
Però ho sé, faríem falta menys, no? L'anarquisme és una utopia, sempre t'ho he dit. I jo m'estimo més ser un utòpic que no pas un cínic.
Ja.
No?
Vaja, això és una bomba. L'Òscar Masllovet acaba de dir a la ràdio que, i estic d'acord amb ell, que és més bonic ser un utòpic que un cínic i que vivim en una societat molt cínica.
Molt, massa.
Doncs jo crec que amb aquesta reflexió brillant ho deixaríem aquí, jo, de debò.
Sí, pues,
ja està. No ja afegirem està. Res més.
Ja està, tu.
Moltes gràcies a tothom per escoltar-nos aquesta nit.
Moltes gràcies per la paciència.
Hem fet La Caverna Galàctica, la Bea Aguilar i en Carles Roig. A la realització tècnica, l'Òscar Masllovet i l'Enric López en el guió i conducció del programa. El nostre agraïment als convidats i col·laboradors que tan generosament han participat en aquest programa de La Caverna Galàctica. Una idea original d'Òscar Masllovet i Enric López per a Àcid Crític, Associació de Filosofia, en col·laboració amb Ràdio Sabadell.
Contado con el sistema de cita previa del Servicio Público de Empleo Estatal. Le informamos que, en este momento, no todas nuestras oficinas están abiertas. Puede consultar las oficinas con servicio de cita previa presencial en www.enguas. Para solicitar cita vía, teclee los 5 números de su código postal.